Ràdio Estel us desitja uns reis esplèndids. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Que bo que és gaudir de les festes a uns preus increïbles amb Caprabo. Com el boníssim tortell 100% de nata i sense greix de palma Eroski de 800 grams a 10,95 amb la teva targeta Club Caprabo fins al 5 de gener. Caprabo, així de bo. Així de bo.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. A Ràdio Estel, tot anirà bé.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts un dia més al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Avui és dimecres, és 5 de gener, i això significa que falten poques hores perquè arribin els Reis de l'Orient. Un dia com el d'avui és, podríem dir, un dels més esperats i especials de l'any. Per això, a poques hores de que els carrers es tornin a omplir de nou de la il·lusió i la màgia dels més petits, l'equip del Tot anirà bé us ha preparat una edició molt especial per acompanyar-vos d'ara i fins a les 6 de la tarda. Com ja heu pogut escoltar, avui amb un petit canvi de veu, el nostre regal de Reis per Antoni Marín, el conductor habitual del programa, ha estat donar-li un dia més de vacances. Per això, com dèiem, d'ara i fins a les 6 de la tarda us acompanyaré jo, la Núria Ros, en aquesta edició especial del Tot anirà bé. Per començar, indispensable, donar un cop d'ull al temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Núria, bona tarda. De cara a les properes hores, els núvols a poc s'han d'anar retirant de molts punts. En aquestes últimes hores hem tingut precipitacions, però al llarg de la tarda i també de cara al vespre encara pot haver-hi algun ruixat cap a la comarca del Maresme, al nord del Maresme, Vallès Oriental, Occidental, comarca d'Osona i també interior de les comarques de Girona. A la resta ja no esperem precipitacions, però atenció, quan aneu a les cabalgates de Reis, aneu ben abrigats perquè les temperatures han de començar a baixar de forma important al llarg de les properes hores i, a més, entrarà vent del nord, que serà el protagonista de cara a les properes hores i també durant la jornada de demà, Dia de Reis. Un vent del nord que serà fort a la Costa Brava, al Pirineu i també a les comarques de Tarragona i d'altres punts del país també tindrà ratxes de moderades a fortes. Demà una jornada amb molt de sol, només amb alguns núvols a primeres hores del matí a punts de la Costa Central i també cap al vessant nord del Pirineu, però ja sense precipitacions i amb unes temperatures que començaran a baixar. Per tant, el que dèiem, a la cavalcada de Reis, en principi pluges poques i en comarques determinades, però sobretot aneu ben abrigats perquè l'ambient serà fred i els propers dies ens espera un ambient de rigorós hivern.
Gràcies, Jordi. Passen 4 minuts de les 3 de la tarda i avui, com dèiem, és dimecres 5 de gener. No fa ni una setmana que ha començat aquest nou any, tot i això els titulars d'aquest 2022 segueixen tenint la paraula pandèmia com a protagonista. Les últimes notícies ens fan mirar cap a una pròrroga ja confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de les restriccions per 14 dies més. També a les últimes dades de contagi, els protocols de tornada a les escoles, el test d'antígens i tot això mentre encara seguim pendents de conèixer l'impacte dels contagis per la nit de Cap d'Any. Però enmig de tots aquests titulars sempre hi ha bones notícies i la d'avui és molt clara. Tot i la pandèmia i les restriccions, aquesta tarda arriben els Reis de l'Orient. Per això i per començar a caminar en aquesta edició del Tot anirà bé, hem anat a tocar la porta de la presidenta del Consell Municipal de la Cavalcada de Reis de Tarragona per veure doncs, com s'està preparant la ciutat per l'arribada dels Reis de l'Orient. Senyora Meritxell Gispert, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Gràcies per atendre'ns primer de tot. Com està? Expliqui'ns en aquests moments l'ambient a la ciutat de Tarragona. Tot preparat ja?
Doncs sí, està tot superpreparat. Ara la ciutat suposo que deu estar molt calmada perquè tothom està a l'expectativa de poder sortir a l'hora prevista i per la nostra part ja tenim tota la comitiva preparada, tothom avisat, les carrosses a punt, ja està tot superpreparat per rebre les majestats que arribaran puntualment a 6:45 de la tarda al Serrallo.
A 6:45 de la tarda, i senyora Gispert, pels oients que avui escollin Tarragona com a destí per gaudir de la cavalcada, quin és el recorregut que faran els Reis?
Doncs mira, el recorregut dels Reis d'aquest any serà el mateix que portem fent el nostre recorregut tradicional, que és l'arribada al Serrallo a 6:45. Llavors els Reis saludaran des del Teatret del Serrallo a tots els nens i nenes de Tarragona i a 7:00 en punt, des del carrer Jaume I, pujaran les seves carrosses i tiraran amunt cap a la Rambla per la... Oi, ara se m'ha anat del cap, perdó. Tiraran amunt cap a la Rambla pel carrer Podaca i carrer Unió, faran volta i mitja a la Rambla Nova, i llavors tirarem amunt cap a Sant Agustí, enfilant el Portalet, i allí baixant de les carrosses, i entraran a peu a la plaça de la Font, on en el mateix ajuntament els regala l'alcalde i els lliurarà les claus de la ciutat perquè puguin accedir a totes les cases.
I, senyora Gispert, quins són els protocols a seguir aquest any de pandèmia per l'arribada dels Reis?
Doncs mira, nosaltres els protocols que seguirem seran els que ens han indicat des de les autoritats sanitàries, que tothom, nosaltres hem fet l'avís a tothom i hem insistit molt en que tothom porti mascareta. Tenim un recorregut ampli, que és el que hem fet servir, hem tingut sempre, però nosaltres ja tenim un recorregut prou espaiós i prou esponjós com per acollir tota la previsió de gent que ha de venir. El que hem eliminat, malgrat que ens sap molt greu, ha estat els carmels per evitar aglomeracions a l'hora de la recollida i contactes més directes de la gent. No hi haurà carmels durant la cavalcada, però hi haurà una cavalcada amb tota la seva esplendor, perquè ja us ho dic, vull dir, això sí, sobretot la gent que sigui prudent, que mirin de no moure's gaire, de portar tothom mascareta, i segur que tot anirà bé.
Segur que sí. És a dir, per la cavalcada de Tarragona, mascareta, distàncies, que no hi hagin aglomeracions, i molta il·lusió dels més petits, no, senyora Gispert?
Moltíssima il·lusió, moltíssima il·lusió. Els nens estan... Jo avui he tingut l'oportunitat de parlar amb diversos grups de nens i estan tots super il·lusionats, amb unes ganes boges de sortir al carrer i de veure ses majestats, perquè l'any passat no els van poder veure en directe, i veure'ls passejar pels carrers de la seva ciutat prop de casa seva és una il·lusió brutal.
I entenc que ja saps si han arribat bé els Reis o no.
Doncs pues encara no han arribat.
Encara no han arribat.
No. Ens van dir que arribarien a 6:45, ara els anem a recollir allà al Serrallo, i a partir d'aquí, però bueno, esperem que tot vagi bé, perquè aquestes coses sempre van rodades.
Segur que sí. Senyora Gispert, ja per acabar, quin desig demanaria en aquest dia tan especial?
Doncs mira, jo aquest any, ja ho he dit, a mi m'agradaria que els Reis aquest any, en lloc de portar-me alguna cosa, que s'enduguin el Covid més enllà, que puguem tornar a recuperar les nostres vides, que ens portin salut i recuperar la il·lusió de totes aquelles coses tan quotidianes i tan del dia a dia que ens fa tantíssimes ganes de tornar a tenir.
Segur que sí, senyora Gispert. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en un dia com el d'avui. Que passi molt bona tarda i que el Reis li porti moltes coses.
Moltes gràcies, igualment. Si heu sigut bons, segur que el Reis serà bons amb vosaltres.
Segur que sí. Fins aviat.
Vinga.
Ja ho veuen, la ciutat de Tarragona ja està preparada per rebre els Reis de l'Orient i nosaltres seguim caminant en aquesta edició, per cert, la número 77 del Tot anirà bé. Una edició que avui ens portarà a fer tertúlia amb Pepe Pérez Calvo, Raimon Blasi i Ignacio Rigau, i en la que passaran moltes altres coses i que avui ens avança el nostre company Andreu González. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Què poden escoltar avui els nostres oients? El Tot anirà bé.
Doncs avui, com molt bé avançaves, tenim programació especial i és que des de les 4 i fins a les 6 de la tarda els nostres oients podran gaudir d'alguns dels millors moments d'aquests 77 programes del Tot anirà bé. A partir de les 4, doncs, recuperarem l'entrevista amb l'astrofísic Juan Naya, CEO d'ISDIN, amb el qual vam fer un viatge per reviure les imatges i colors que impregnaven les parets del monestir de Sixena. Però això no és tot, perquè també ens submergirem en la literatura de la mà de l'escriptor Jordi Sierra i Fabra, que ha escrit més de 600 llibres. Després encetarem una hora plena de música i és que recuperarem un dels millors moments de la secció tal setmana com aquesta. Va ser el dia que vam entrevistar la cantant Rosa López i el director de Jazz Music, Tinet Rovira, per celebrar el 20è aniversari d'OT i que va anar acompanyat d'un dels alcaldes simbòlics de Barcelona, en Jordi Hereu. I ja per posar punt i final a aquesta edició del Tot anirà bé, recordarem les entrevistes del cantant Cesc Sant Salvador i acompanyat del monologuista Toni Muc. Així que, Núria, com pots comprar abans espero un programa ben farcit.
Doncs sí, això i molt més avui el Tot anirà bé. Per cert, Andreu, que també ja tenim aquí amb nosaltres a la nostra companya d'informatiu, Sílvia Muñoz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Cap on mira l'actualitat avui?
Doncs que el toc de queda continuarà a Catalunya vigent fins al 21 de gener. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho ha avalat aquest matí i durant 14 dies més estarà prohibit sortir al carrer sense justificació des de la 1 a les 6 de la matinada, tal com havia demanat el govern per tal d'aturar l'elevat nombre de contagis. Salut insisteix en la pressió, en que la pressió de l'atenció primària a Catalunya és enorme. En les últimes hores s'han declarat més de 32.500 nous positius, dels quals gairebé 7.000 s'han comunicat a través de les farmàcies. I encara en plena pandèmica, perquè la Generalitat i la Guàrdia Urbana de Barcelona han creat un protocol de coordinació per tal d'inspeccionar clíniques que fan PCRs i antígens sense llicència. Arran dels dos últims casos que s'han detectat aquesta setmana, aquests centres mèdics que han clausurat per presumptament fer testos il·legals. I d'aquí unes horetes, ho comentaves abans, com és tradició, arribaran als municipis catalans els Reis Mags d'Orient per fer la seva cavalcada i tornar a omplir els carrers de marge, que em fa una miqueta de falta.
I tant que sí. Gràcies, Sílvia. Aniràs a veure tu la cavalcada?
Sí, ho intentaré. Jo crec que arribo per l'hora que acabo i crec que sí que arribo.
T'has portat bé o no?
Bueno, sí.
Ho deixem amb un sí, no?
Sí.
Doncs així segur que el Reis et portarà moltes coses. Passen 12 minuts de les 3 de la tarda i abans d'encetar el temps de tertúlia fem un cop d'ull al més destacat dels digitals. Andreu, en què t'has fixat avui?
Doncs avui, Núria, m'he fixat en una notícia que, a part de bona, és ben original. I és que Salut ha llançat una campanya amb l'aplicació de Cites Tinder per ampliar la vacunació entre les persones de 20 a 40 anys, edats en les quals tenen la cobertura vacunal més baixa, per sota del 80%. En roda de premsa aquest dimecres, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha insistit en la importància de la vacunació i en les terceres dosis arran de la variant Omicron. Així, doncs, els anuncis d'aquesta campanya del Departament de Salut simulen un perfil de Tinder de la vacuna Covid amb el llenguatge propi de l'aplicació i adrecen l'usuari a clicar a la web vacuna Covid per agafar cita. És la primera vegada que la Generalitat té presència en aquesta xarxa social i l'objectiu és incentivar la vacunació d'uns grups d'edat amb les cobertures que no superen el 80%. I com funciona? Doncs la vacuna surt en diferents contextos, corrent, cuinant, viatjant, fent-se alguna foto, en fi, fent coses del dia a dia, és a dir, tothom a fer maig amb la vacuna.
Carai.
Però anem a altres coses i és que el 324 destaca una bona notícia per al cinema en català i en castellà per al 2022. Algunes pel·lícules, doncs, que previsiblement donguin una forta embranzida al sector del cinema per la seva ambició de base internacional i amb cares molt conegudes són Competència Oficial. Aquest film, en clau autoparòdica i rient-se dels egos, arribarà al febrer a les pantalles amb Penélope Cruz com a excèntrica directora, brillant en un tipus de personatge que no li havíem vist abans i dirigint amb mà de ferro a Antonio Banderas i Òscar Martínez. Després també tenim Un any, una noche. Aquesta pel·lícula ens transportarà fins a la sala Bataclan de París durant la terrible nit dels atemptats de novembre del 2015. La proposta es basa en el llibre Path, Amor i Death Metal i a través dels dos supervivents que mai més seran els mateixos. Per sorpresa, a la pantalla podrem veure el cantant Setangana, que debuté al cinema. I una altra de les pel·lícules que de ben segur que agafarà protagonisme a les pantalles d'aquest 2022 és La Sociedad de la Nieve, una pel·lícula de Juan Antonio Bayona per a Netflix i que es basa en la tragèdia de l'avió estavellat als Andes el 1972. Però ja per anar acabant, Núria, no sé si t'agrada The Weeknd, però si és així estaràs contenta, perquè aquest proper divendres, dia 7 de gener, l'artista canadenc publicarà el seu nou disc Down FM. Això que acabem d'escoltar és el tràiler d'aquest nou disc, amb alguns dels sons que el caracteritzaran, i és que és el relleu d'After Hours, el seu últim treball. Comptarà amb la participació de Tyler, The Creator, Lil Wayne, el productor Quincy Jones o de l'actor Jim Carrey. El músic obre així una nova etapa després de 2 anys on After Hours li ha donat grans notícies. Des de fa un parell d'anys és l'artista amb la cançó més venuda del món, el 2020 amb Blinding Lights, com estem escoltant, i el 2021 amb Save Your Tears. Amb aquest nou llançament podria arribar a convertir-lo en l'únic artista que situï una cançó 3 anys seguits com la més venuda.
Carai, tu. Gràcies, Andreu. Ja has fet la carta als Reis, tu, o no?
Sí, i l'he donada fins i tot als patges. A veure si hi ha sort i em porten el que vull.
Si t'has portat bé, segur que sí. Ara fem una petita pausa i de seguida tornem amb la nostra tertúlia de cada dia. Avui, com hem dit, amb Pepe Pérez Calvo, Raimon Blas, Ignacio Rigau, de seguida, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
El dijous 6 de gener, escolta la missa del Dia de Reis a Ràdio Estel. A partir de les 11 del matí, connectarem amb la Basílica de Montserrat per oferir-te en directe la missa de l'Epifania del Senyor. Recorda, el 6 de gener, la missa de Reis en directe a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé.
Passen 19 minuts de les 3 de la tarda. Ja tornem a ser aquí, a la sintonia de Ràdio Estel. El Tot anirà bé. Ja tenim aquí amb nosaltres els nostres contertulians, que en un dia com el d'avui han vingut fins aquí, fins als estudis de Ràdio Estel, però el que no sé és si aniran corrent a preparar-se per anar a veure la cavalcada. Ramon Blasi, bona tarda, què tal?
Molt bona tarda. Doncs jo sóc dels que, quan acabi d'aquí, pitant cap a casa, recollir la mainada, la dona, que ens ja m'estan esperant, i cap a rebre els Reis amb la MMD molt clara, no? Allò de mans, mascareta i distància per passar tots una bona tarda i una bona nit de Reis.
Pepe Pérez Calvo, bona tarda. És el teu cas, també?
Molt bona tarda. Jo no tinc canalla a casa perquè ja són grandets i, a l'inrevés, ja tinc una neta que va pel seu compte, que quasi bé, perquè ja farà 6 anys. I estan a Girona i no ho compartiré amb ella, però sí que compartiré aquesta tarda de màgia, d'il·lusió, de veure aquestes carones amb els nostres infants i que és un moment, bueno, no diré que he esperat durant tot l'any, però sí que és un moment màgic i que paga la pena de compartir.
I molt especial, que al final petits i grans ens fa il·lusió a tots. Sí. Ignacio Rigau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fas cara d'anar-hi, tu?
Sí, a mi la veritat és que m'agrada molt les cavalcades de Reis de tota la vida. No tinc mainada ni nets encara, però intentaré fer-me un hueco a Sant Cugat a veure si encara trobo lloc.
Ja ho sentiu, els nostres contertulians tenen ganes d'anar a veure les cavalcades. En tot cas, ara fa uns moments parlàvem amb la presidenta del Consell Municipal de la Cavalcada de Reis de Tarragona, la senyora Meritxell Gispert, que ens explicava que, tot i la pandèmia, la ciutat, doncs sí, efectivament, està preparada per rebre els Reis de l'Orient. Això sí, ara ho dèieu, mascaretes, distàncies i evitar les aglomeracions. Però abans de preguntar-vos què en penseu vosaltres sobre tots els protocols que s'han preparat per celebrar doncs, una tarda com la d'avui, hem anat a tocar la porta al director de programes culturals de l'ICUP, Esteve Caramés, per conèixer doncs, com serà la cavalcada d'aquí, de la ciutat de Barcelona, i com van els preparatius. Escoltem-ho.
Ja gairebé ho tenim tot llest per poder fer la rebuda als Reis d'Orient aquest any sí als carrers de la ciutat. Hem demanat a tothom que prengui les mesures de seguretat, que prengui les mesures de protecció respecte als altres. Els patges ens han insistit molt en la necessitat de tenir aquestes mesures, però sí, ja ho tenim tot gairebé llest, perquè a 6:45, a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, comenci la cavalcada de Reis d'aquest any, que tindrà el recorregut tradicional pel centre de la ciutat i que arribarà doncs, més o menys cap a 9:45 a les fonts màgiques de Montjuïc. Tenim moltes ganes. Els patges ens han dit que els Reis estan molt contents, molt il·lusionats de tenir aquesta oportunitat de retrobar-se amb els nens i nenes de la ciutat, que els hi demanen prudència, que els hi demanen protecció, però que també els hi diuen que tenen molta il·lusió per començar aquesta cavalcada.
Doncs gairebé tot llest per aquesta cavalcada de l'any 2022 a Barcelona, recordem, una cavalcada marcada per la pandèmia, sense carmels, amb mascaretes, els tres Reis en una mateixa carrossa, això sí, amb la il·lusió de sempre. Raimon, Pepe, Ignacio, el que vulgui començar. Què en penseu sobre els protocols que s'han de seguir avui per anar a veure les cavalcades?
Bueno, evidentment s'està seguint una realitat que els experts sanitaris són els que tenen més contacte directe i més seguiment i més informació i coneixement, i són els que ens traslladen a través del govern aquestes mesures que en definitiva hem d'anar seguint, com hem fet pràcticament ara, ben aviat farà, per desgràcia, 2 anys que estem així, i jo crec que és una bona fórmula de fer-ho, perquè en definitiva els que en saben són els experts, i s'ha de deixar a les seves mans i a la seva opinió quines són les pautes, que molts, les bàsiques ja les coneixem, de distàncies, de mascareta, de ventilació, de neteja de mans, aquestes coses, vull dir que les hem d'anar seguint i les continuarem fent servir, i aquests canvis que es van produint tenen a veure efectivament amb els canvis que la pròpia pandèmia produeix i el virus produeix. De cada 15 dies ens trobem en una situació diferent. Ara mateix tenim els contagis elevadíssims, però és normal i és natural que es vagin intentant controlar d'alguna manera o donar pautes de seguiment que poden semblar contradictòries amb les que s'han donat fa un temps, però la situació tampoc era la mateixa, i en definitiva es tracta d'això, d'anar coherentment seguint aquesta situació i anar complint amb el màxim d'aquestes mesures.
Ignacio.
Sí, jo diria que ara el que estem fent com a societat i des de les institucions públiques és, en comptes d'intentar guanyar el virus, és adaptar la normalitat antiga a, no m'agrada l'expressió nova normalitat, però a aquesta nova realitat pandèmica. I està bé que, si comparem d'any a any, tenim ara una celebració amb certa regularitat, amb certa normalitat de cavalcades, d'altres celebracions també passem pel Nadal o concerts o el que sigui, i el que estem fent simplement és incorporar criteris de certa precaució, molt normals, fins i tot poc invasius, com pot ser portar una mascareta o rentar-nos les mans i mantenir certa distància, i jo crec que això és l'important. Aquí la fita no és aplanar la corba, que era el sintagma que més escoltàvem, no?, fa uns anys o fa uns mesos, sinó mantenir i preservar la normalitat. Jo crec que és molt bona notícia que sigui una excepció les cavalcades que no se celebren i sigui la normalitat que estem celebrant i que estem doncs, això, preservant les tradicions, la cultura, la vida social, etc.
I tant que sí.
Raimon. Jo em quedo amb el tema de la responsabilitat, que al final és el que hem d'anar aplicant. Puc compartir plenament el que deia el PP, comparteixo també plenament el que ara explicava l'Ignacio d'aquesta adaptació a la nova realitat, a les noves circumstàncies, però sobretot amb la responsabilitat. I ara també ho dic amb aquell xip de pare, no? Dic, avui és una nit dels nens, dels fills, de les filles, dels infants. I els pares aquí requeriria amb una festa com és una cavalcada de Reis que tinguem la responsabilitat i el seny suficient com per prendre consciència que la felicitat dels meus fills no serà aconseguir o no veure la cavalcada dels Reis, sinó sobreviure, permeteu-me una mica aquesta expressió, i per tant ser conscient que en un moment donat em puc trobar que arribo a un lloc on ja hi ha molta gent i la meva responsabilitat i el bé dels meus fills i la seva felicitat el que m'ha de portar és a dir, escolta, fem mitja volta, donem una volteta i acabem de veure-ho des de casa, no? Ho dic perquè sí que reconec, malgrat que hi hagin moltes mesures, moltes precaucions, molts protocols, igual que hi han hagut amb d'altres festivals musicals, culturals, oci nocturn, etc. Hi ha una cosa que és inevitable, que arriba un moment i que la concentració de gent es produeix, no? I, per tant, aquí jo apel·lo a aquesta responsabilitat i aquest seny que jo crec que la majoria de famílies, de persones, hem tingut durant aquestes festes de Nadal per intentar evitar que aquest inici d'any i aquestes postfestes siguin el més alleugerides possible, sobretot pel que fa a nombre de casos que no ha parat de pujar de forma exponencial. I, per tant, doncs, intentem evitar-ho. El repte està aquí i sóc molt conscient, ho dic, perquè parlo, insisteixo, com a pare, Dic que allò que ho veus, escolta'm, tiren carmels, i a vegades no saps si es tiren més a recollir els carmels als nens o als pares o als savis, Dic que això ho veiem amb totes les festes, jo què sé, els tres toms, etcètera, Dic, i per tant, doncs, també insisteixo a aquesta consciència i responsabilitat. Dic que els nens la màgia la viuen si els pares la sabem transmetre, als pares, als familiars, als amics. Tampoc em vull ara senyir aquestes classificacions.
Doncs, en tot cas, ara que estàvem parlant de la pandèmia, aquest matí escoltàvem en roda de premsa a la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, dient doncs, que els indicadors comencen a mostrar doncs, que s'alandeix la sisena onada i fons de salut creuen que el pic d'aquesta onada podria arribar ja la setmana vinent. Tot i això, en un dia com el d'avui hem conegut que el TCJ de Catalunya ha aprovat la pròrroga de 14 dies a les restriccions vigents. Qui vulgui, què en penseu, quina valoració feu de la situació actual de la pandèmia?
Jo si em permets, em llanço abans, ho he pogut compartir, em sembla, amb l'Ignacio, amb el PP, que ahir em van posar la tercera, en realitat la segona, perquè havia passat la Covid fa precisament un any. I la veritat, jo primer vull agrair una vegada més, igual que ho vaig fer quan vaig portar a vacunar la nena, no? Dic, el sistema sanitari català i també a nivell estatal, dic, perquè a nivell de vacunació crec que estem sent exemplars. Això d'una banda. De l'altra, el tracte humà i professional de totes i cada una de les persones que t'atenen, des de que entres en el circuit, al punt del centre de vacunació, fins que surts, i passant, doncs, lògicament, per qui t'atén, t'agafa les dades, et vacuna, etc. I, a més, amb l'experiència d'ahir, em vaig vacunar en el clínic, on una de les persones que estava allà al peu del canó era el doctor Trilla. Ho dic perquè normalment el veiem allà, darrere la pantalla, però és un exemple més d'una persona, escolta'm, com la resta, de companyes i de companys que estaven amb ell. A partir d'aquí, bueno, doncs el TCJ jo crec que mantindrà o hauria de mantenir una mica en línia del que ha portat o del que va ser la seva resolució anterior en el moment de prendre aquestes mesures. Fixem-nos també que en aquest cas la Fiscalia, finalment s'ha posat a to, ho dic perquè per mi també va ser un element de bastant sorpressiu quan en l'última ocasió, dic, escolta'm, no sé si per consignes estatals del govern, ja sabem que no tenen vincles, però i que va posicionar-se en contra del que demanava el govern de la Generalitat de Catalunya, no? I, per tant, jo espero que hi hagi aquest punt de coherència i tant de bo aquestes dades que comentava de la doctora Cabezas que aquest pic s'espera per la setmana vinent i que ja comença a remetre aquesta situació, doncs siguin veritables. El repte per mi serà el dilluns dia 10 amb l'inici de les escoles i veure quina és la normalitat que portem, sobretot ja no el dia 10 sinó el dia 15, quan anem a recollir els crios al sortir del col·legi.
Ignacio.
Bé, a mi em sorprèn, crec que aquesta taula a part som tots juristes, i a mi m'ha sorprès que es tornés... Bé, no m'ha sorprès que el TSJ, al cap i a la fi, es ratifiqués en una anterior resolució, avalant o ratificant les mesures del govern, però em sorprèn que es mantingui el toc de queda, perquè el toc de queda ja tenim una resolució del Tribunal Constitucional que deia, i no estic fent encara cap valoració, simplement com a pura clínica jurídica, però ja tenim una resolució del Tribunal Constitucional que deia que per imposar un toc de queda s'havia de fer en el marc d'un estat d'excepció, que bé, crec que té sentit, al cap i a la fi és un tipus de restricció molt concreta de drets i llibertats, en aquest cas de moviment, i és una restricció molt incisiva. Jo crec que està demostrat, i ara que sí que ve la meva opinió, política jurídica, que jo crec que està demostrat que el toc de queda no acaba de funcionar, i fins i tot certes restriccions que s'han anat imposant tampoc, per exemple la mascareta en exteriors, crec que s'hauria de deixar més aviat a l'arbitri, com mencionava abans el Raimon, de la responsabilitat individual, de, en comptes de que és cert que és un tipus de restricció molt nostra, no? molt espanyola, fins i tot molt catalana, que és una restricció que s'imposa, però després no s'aplica. O no veuràs a la policia demanant que un es posi la mascareta pel carrer. Però a mi em sorprèn aquesta ratificació, perquè crec que per un costat no funciona, és aquesta curiosa interjecció a la que situem els tribunals de justícia, en general, només el TSJ, i no només en estat de pandèmia, en què han de valorar una realitat material de la que per raó de la seva professió no són experts, i han de valorar la realitat jurídica. Jo crec que ni la realitat material ni la jurídica en aquest cas advocaven o ens portaven a ratificar les actuals mesures sanitàries, totes, o, i en concret el toc de queda.
Pepe.
Bueno, el tema de judicialitzar qualsevol tema o qualsevol situació en el nostre present no és precisament un exemple de bon funcionament de les institucions democràtiques. I jo entenc que hi hagi una reserva per la garantia del que són drets fonamentals, etc. Ara bé, entenc que el tribunal en definitiva entra i segueix els criteris que es posa la Generalitat en aquest cas i les motivacions que donen lloc a les mesures que proposen de dur a terme, però crec que aquí en certes instàncies i en certs moments no està quadrant absolutament del tot, i això de vegades provoca una situació d'inseguretat i una situació de confusió a la gent del carrer que jo crec que és innecessària i no caldria entrar en aquestes dinàmiques. I ja sabem que està molt bé i reservar i preservar el que són els drets fonamentals de les persones, i estem absolutament d'acord en que això es faci. Ara bé, també hem de tenir present, i és una altra cosa que hem de tenir, que ara ens haurien de gravar a foc al cap, que les restriccions que hem instaurat durant molts anys en el sistema sanitari, això s'ha de trencar d'una vegada i no esperar que passi com passen les onades i ens oblidem dels companys i companyes que estan en tots aquests serveis i que, en definitiva, després es troben que es queden sols, que tenen les seves retallades, que tenen problemes per fer vacances, que tenen problemes de cobertura... Ja sabem com estan els CAPs, vull dir, com tenim el servei, com ens falta gent per portar als diferents CAPs i assistir. I tot el problema l'estem centrant, bàsicament, de vegades, en la impossibilitat d'atendre la quantitat de malalts que s'estan produint en cada una d'aquestes onades. El col·lapse del sistema sanitari és el que s'intenta evitar. És com si fos el centre de tot. Pensem-hi quan algun dia ens diguin senyors, hem de recaptar més diners, o perquè volem dedicar més diners al sistema sanitari, perquè el sistema sanitari no es vegi com s'està veient en aquesta situació de gent que porta mesos, per no dir anys, ja quasi 2 anys treballant sense fer vacances, agafant torns extraordinaris, fent hores dissabtes, diumenges, caps de setmana. Això no és el que hauria de ser més central, i no l'opinió que pugui tenir un tribunal que a l'hora de la veritat l'únic que fa és treballar sobre una entelèquia que està molt bé, que està dibuixada, que són els drets fonamentals, però que al final de tot el resultat no té gaire a veure amb la realitat que vivim dia a dia.
I ara que parlaves del col·lapse sanitari, el meu company l'Andreu m'ha enviat un titular. Rècord, ho sabem, de visites al CAP, Salut demana no anar-hi i dona per bo el positiu dels autotests. És a dir,
abans havia utilitzat la paraula responsabilitat, i ara en aquest cas, i d'acord amb el que estem parlant,
faig servir la paraula prendre consciència. És a dir, a vegades aquestes resolucions judicials, que efectivament, que, i sense entrar en temes jurídics, que jo em perdria, seria el primer que em perdria i acabaria fent perdre l'audiència, no? Dic, escolta'm, a vegades s'han de prendre decisions i s'han de marcar determinades normatives senzillament per la gent prengui consciència que les ha d'executar. No perquè llavors miris malament algú pel carrer perquè va sense mascareta, que ho acabaràs fent, perquè dius, escolta'm, dic, tu estàs posant en risc un dret constitucional també meu, que és el de la meva salut, m'entens? O dels meus.
Bé, de fet, el president Aragonès, quan va referint-se a l'ús de mascareta en exteriors, va dir, sabem que no funciona, però serveix com un missatge simbòlic.
Doncs, però no tant per simbologia, que també, sinó per una qüestió també de necessitat. Jo la veritat és que abans veia la gent amb mascareta, però és que ara encara veig més gent amb mascareta. És a dir, que també jo crec que hi ha aquesta prendre consciència de la responsabilitat. El tema dels CAPs, així és una mica, i en la línia que deia abans el Pepe, no? Fa un temps els problemes eren les urgències. Les urgències, dir per què, i que va comportar un replantejament del sistema sanitari amb el tema dels QAPs, etc, per poder fer una aproximació, poder ampliar aquests serveis. I cada cop i volta deia, escolta'm, per una grip, en aquell moment era una grip, m'anava a urgències, I potser aquella no era la urgència, i que es podia tractar d'una altra manera i es podia esperar a un dilluns anar, o en un altre moment poder anar al CAP, que és on te pertocava. És a dir, potser hem d'aconseguir aproximar, i això també ens ho està comportant el tema de la pandèmia, explicar com funciona el sistema i per què serveix cada cosa. I intentarem evitar determinats col·lapses o farem que les coses funcionin. Jo recordo, va haver molta polèmica quan deia, escolta'm, el CAP no serveix per anar a imprimir el certificat. Dic, no. Dic, no serveix, ja ho sé, a vegades com es diuen les coses sonen molt malament, has de donar els recursos perquè després sí que puguis imprimir-ho, potser no en algun altre lloc, o que t'ajudin a imprimir-ho, o que puguis descarregar-te'n amb un mòbil, amb un smartphone, o el que sigui, Però, per tant, dic que la gent també vagi ubicant i vagi sapiguent el per què serveix cada cosa, i per descomptat, és una manera brutal de veure perquè amb què es destinen els nostres recursos, els nostres impostos, i en aquest sentit, amb un benefici, i ho sento, torna a ser amb un benefici propi.
Passen 36 minuts de les 3 de la tarda. Deixem una estona a la pandèmia a part per fixar-nos en altres qüestions. Ja fa temps que parlem del model d'immersió lingüística i és que avui justament és notícia que la plataforma Escola de Tothom ha denunciat la instrumentalització política dels claustres de professors a Catalunya. En un comunicat consideren, ho llegeixo tal qual, il·legal que els claustres i consells escolars aprovin mocions contra la sentència del TCJC, que, recordem, obliga les escoles a impartir un 25% de les classes en castellà. Tot això un dia després que Pablo Casado i el PP presentessin al Congrés una proposta de llei d'alta inspecció educativa per vetllar que tots els alumnes rebin l'ensenyament en castellà. Ignacio.
Bé, jo crec que és un debat molt farragós, però jo intento, o intentaré, en el que em queda tertúlia, arribar a un cert punt d'acord. Perquè jo vull, i jo crec que el Partit Popular o qualsevol partit estatal o espanyol o d'obediència purament catalana, vol que els alumnes aprenguin català i vol que els alumnes aprenguin castellà. Vol que els alumnes, al cap i a la fi, aprenguin. I estiguin molt ben dotats de totes les eines lingüístiques, també, per exemple, en anglès o en francès, per enfrontar-se al futur i simplement també com a eina de pura cultura o de pura cosmovisió. Dit això, jo crec que és cert que s'està tractant des del poder mediàtic, des del poder públic, l'escola com una eina política. És més, el president Aragonès va mencionar la llengua com a nucli de la nació catalana, cosa que em sembla doncs, una mica perillós, perquè la llengua, si bé és cert que podem parlar de la nació catalana o no podem parlar d'ella, no? Però la llengua, òbviament, informa una part del territori o informa aquesta característica que podem dir diferencial del territori, però no pot ser una eina per construir una nova nació, per construir una societat segons s'emmiralli en la política o emmirallada en unes idees polítiques. La llengua ha de ser un vehicle de culturització, ha de ser un vehicle d'aprenentatge. Això el primer. El segon, jo crec que no es pot fer cap tipus d'argument que digui que per donar un 25% d'hores en castellà la llengua catalana està en algun tipus de risc. I em sembla encara pitjor que els el poder públic, i parlo del poder públic des de la conselleria, des del conseller, que fins fa ben poquet animava els instituts a saltar-se aquesta sentència, fins als professors, claustres, etc. O fins i tot a les associacions de pares i mares diguin que un s'ha de saltar la llei perquè aquesta llei és injusta. Perquè ni és injusta la llei, ni poden tots aquests engranatges del mecanisme educatiu, de la comunitat educativa, simplement anar contra la llei, primer, i segon, anar contra una cosa tan senzilla com donar una mica més de castellà a les aules.
Raimon.
Jo en començo, és que has barrejat moltes coses molt interessants, Ignacio, i ja s'han començat amb un tema que era l'aprenentatge, no? Dic, a veure, i el Partit Popular el que vol és que tothom aprengui el català, el castellà, aquí cometem ja el següent error, i és dir, l'anglès, el francès, dic, escolta'm, a veure, comencem amb el català i amb el castellà, que són els d'aquí, i per descomptat, pel tema dels fills, escolta'm, anglès, francès i tot el que pugui ser, perquè tot és cultura, tot és aprenentatge, tot són oportunitats. Ara, comencem i agafem les dades a la mà i sabem que el nivell de castellà és que està fins i tot per sobre del nivell del català a Catalunya i com dir-t'ho, amb paràmetres estatals. És a dir, que quan valoren i intenten veure quin és el...
Quin paràmetre?
Això t'ho diuen, ni que sigui el dia que hi ha la selectivitat, la nota de selectivitat de castellà...
Sí, però són exàmens...
Els estudiants de Catalunya però... queda per sobre fins i tot de la de la resta...
Però són exàmens que només s'apliquen a Catalunya.
Un segon, a nivell... No, exàmens de Catalunya...
No, vull dir, l'examen de selectivitat de castellà només és l'examen de selectivitat de Catalunya en castellà.
El nivell de coneixement i d'ús del castellà de l'alumnat català és alt. De les mateixes condicions que a la resta de l'estat espanyol. Perquè ho dic així, amb una cosa molt curiosa. Mentre no li va interessar al Partit Popular, el català no va ser un problema a les Balears. Mentre no li ha interessat al Partit Popular, i no li interessarà, el gallec no és un problema a Galícia. I podríem anar repetint, mentre no li interessi al basc, tot i que és una circumstància diferent, no serà un problema... al País Basc. Aquí a Catalunya és una eina de controvèrsia. Dit això, és a dir, no m'hi val com un tema d'aprenentatge als nivells, no als nivells, i que, escolta'm, és bo. Dos, jo haig de reconèixer, una llengua és cultura. I la llengua catalana és cultura catalana. I al voltant de tot això s'hi conforma una sèrie de continguts, de maneres de ser, de manera d'expressar-se, i és normal. No vol dir ni millor ni pitjor, però és una realitat que no podem obviar. Igual que no podem obviar que durant un període important, i no va ser ni el primer, però sí que confio que fos l'últim, tot i que a vegades aquestes amenaces estan al damunt de la taula, la llengua catalana va estar, bueno, ningunejada, criminalitzada, apartada, apagada, i per tant és normal que un estat que es declara plurinacional defensi i ho faci de forma vehement doncs tota i cada una de les llengües com a un element cultural i enriquidor del que volen i pretenen representar. Val? Per tant, jo també és el segon element que deixaria aquí sobre damunt de la taula. Tercer, dic, evitar la politització. Això estic completament d'acord. Evitar-ho per sobre de tot. I en aquest sentit, dic, escolta'm, qui és el que primer que tira la pedra? No? Doncs no ho sé qui és el primer, però no val la pena tornar-s'hi. Dic, en qualsevol cas, recordar que la pitjor de les amenaces, i aquí sí que ho reconec, passa a ser a l'ús social del català. Per tant, aquí també hem de buscar els mecanismes des de l'administració per fomentar-lo, insisteixo, i sobretot no criminalitzar-ho. L'altre dia aquí a la tertúlia venien persones ara nouvingudes o ja arrelades a nivell de Catalunya, algunes parlaven en català, d'altres parlaven en castellà, però cap va dir he tingut un problema per no parlar el català. Cap ho va dir. Al contrari, m'ha fet una mica de vergonya, o és un repte que tinc al damunt de la taula, etc. I perquè si jo em traslladés a viure a qualsevol altre lloc on no parlessin català o castellà, la primera cosa que faria, encara que fos complexa per mi, és intentar fer una immersió lingüística per conèixer una llengua i una cultura.
Pepe, no sé si vols dir alguna cosa.
No, està claríssim. Els números i són els que canten i els que expressen la realitat. I qui els vulgui veure, els veu i... i els depressents o no, i ara podem passar, tenim aquí una pantalla i ara estem veient TV3, però podem anar passant canals i analitzant i apuntant quin és l'idioma que s'utilitza al màxim número de canals de televisió. Podem sortir al carrer i anar a un quiosc i buscar mitjans de premsa escrita i quin és l'idioma que s'utilitza en el màxim número de mitjans.
Sí, de fet, tinc les dades de l'octubre del 2021 que diu el català, literalment, és la llengua d'ús habitual només per al 36% dels catalans, segons Plataforma per la Llengua.
Per això dic, vull dir que...
No, és una font un poco sesgada, Plataforma per la Llengua.
És una font.
És una font.
Hem d'analitzar les dades, no les fonts.
De totes maneres, un 36 d'ús exclusiu no està gens malament. Ús exclusiu, només parlar en català.
Però no vol dir que s'escolgui castellà, com molt bé ha dit el
Raimon. Ha dit ús prioritari exclusiu en català.
Bé, estem a Catalunya un 78, i un estat plurinacional, un estat que respecta...
Vols números, un 78 s'utilitza de forma indistinta. Jo, per exemple, milito en aquest 78. Ens utilitzem de forma indistinta, català i castellà. Si vols, parlem també de mitjans de comunicació. A Catalunya tenim, en proporció amb la nostra població, el major número d'oients de ràdio. I en Catalunya tenim 2,5 milions d'oients de ràdio en català. Tenim totes les delegacions de la SER, la COPE, Onda Cero i el que vulguis.
Molt bé el Raimon, i parlem majoria, de l'ús social de l'idioma, que és el que li dona vida.
Però si vols parlar de mitjà, per exemple, tenim, per exemple, TV3, jo no en consumeixo TV3, però té una base d'audiència constant. Fins i tot ara ha baixat una mica i continuen sent més d'un milió de telespectadors.
Jo, si em permeteu, és anecdòtic, eh? Mm-hmm. Per mi és, Núria, dic, és que si em llenço a fer una aposta, no és econòmica. Hi havia un regidor a l'Ajuntament de Barcelona que diu, m'hi jugo un pèsol, no? Mm-hmm. I escolta'm, és algo molt senzill. No sé si hi haurà tercera o no, no sé, fase o d'entrega d'episodis d'aquesta sèrie El Cid, que a mi m'ha encantat, perquè a més tot en comença a Graus, que ja sabeu que jo estigueixo Graus, no? I que a més l'altre dia escoltàvem també un periodista que des de Saragossa ens parlava en aragonès, i fixa't que no hi ha cap problema amb l'aragonès. I la meva aposta és la següent: quan parla el senyor de Castella, parla en castellà; quan parla el jueu, parla amb sefardita, deu parlar, o amb hebreu. Quan parla el musulmà, parla amb àrab. La següent entrega, entenc jo que per una qüestió històrica en començarien a aparèixer algun conte català. Parlaran en català, els catalans?
No, espero que sí.
No, i els doblaran. És a dir, perdona'm, i jo el meu pèsol és m'hi jugo a que no. Tant de bo sigui al revés, però m'hi jugo a que no. I perquè serà un fet cultural que és representatiu de vegades com es tenen les maneres de funcionar a nivell de l'Estat i a nivell de ningunejar una llengua. I tant de bo això, moments hi ha patates, perquè hi afegiré el pèsol.
Digues, i canviem de tema.
Més enllà de l'anècdota del Cid, campeador, jo crec que el sistema que tu abans mencionaves, de Galícia o València o Balear, hi ha una diferència fonamental respecte del sistema d'immersió lingüística, que és un sistema electiu, i la majoria de gent escull una educació, podent escollir una educació només en basc, mixta, basc, gallec, el que sigui, o només en castellà, la majoria escolleixen un 70% una educació
tota
mixta.
Tota la senyalèctica i la immensa majoria, a Galícia, per exemple, està en gallec, no està en castellà.
Bueno, i què tindrà que veure? L'Avaluació con el Tocino.
L'administració la que fa una selecció.
Si dones elecció... Si dones elecció,
és l'administració que fa una selecció, i no és una elecció, fa una selecció, i ningú se li tira el coll. I em sembla fantàstic, per altra banda, fantàstic.
Canviem de tema? Canviem de tema. Avui el portaveu de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha obert la porta a pactes concrets en determinats municipis de cara a les eleccions del 2023 amb el Partit Popular. I d'altra banda, però, ha assenyalat que és improbable que hi hagi una coalició electoral catalana per les municipals entre Ciutadans i el Partit Popular. Veieu aquest pacte, aquest pas de Ciutadans com una estratègia per fer reviure el partit? Com ho veieu?
Reviure.
Sobre,
jo diria sobreviure.
Sobreviure. Digues, Pepe.
I no el partit, sinó determinats carres que encara hi sonen allà, perquè, en definitiva, l'espantar que s'està produint a Ciutadans, producte del que és l'anàlisi electoral i el futur pròxim d'aquest partit, que no podia ser un altre quan va néixer, pel que va néixer i on va néixer, doncs és el que és. Ara buscant agafar-se un ferro roent. I seran pactes... No, segurament en conjunt amb el PP, no ho sé, jo no parlo, no conec el partit i no sé on aniran, però la pinta que fa des de fora és aquesta, és a veure on podem agafar per subsistir els quatre que quedem aquí.
Ignacio.
Bé, a mi que ho digui Nacho Martín Blanco, el que tinc molt respecte personal, m'és una mica igual, perquè és un partit molt cesarista, és un partit molt cesarista, i això ho ha de dir Inés Arrimadas. I hem de parlar en concret, s'hauria de parlar entre Partit Popular i Ciutadans, de pactes concrets, perquè ja es va treballar en unes eleccions, una comtesa autonòmica, per fer una sort com... Ja a Navarra està Navarra Suma, doncs fer una sort de Catalunya Suma, i no va sortir. I no va sortir perquè Ciutadans no va voler que sortís. Ja hem vist moltes friccions, totes orquestades, per cert, per Inés Arrimadas a Múrcia, ho hem vist a Madrid, ho hem vist ara a Castella i Lleó, ho hem vist a Granada, i jo crec que aquest globus sonda, que no sé si és un agafar-se un ferro roent, si és un crit a la desesperada, no ho sé. Jo crec que per concretar-se en una cosa bona, encara s'han de fer molts esforços, s'han de fer molts apropaments. Jo, en el seu moment, vaig fer un petit càlcul de la província de Barcelona només per l'enfrontament entre Vox, PP i Ciutadans, quants regidors havia perdut aquest espai electoral, i a mi en sortien una trentena de regidors, que bé, ja los querríamos, no? Però això és molt, molt primerenc encara, aquest oferiment.
És una xifra interessant, eh? Ja està pensant amb el País Basc, per exemple, que aquest invent no va funcionar gaire bé, eh? I més enllà va provocar que algun polític bo quedés apartat. En qualsevol cas, hi ha una realitat, sobretot a nivell de Catalunya, hi ha una atomització importantíssima del que seria la representació ideològica, amb un problema afegit, que és el que ara aquest petit estudi que havia fet l'Ignacio també denota, no? I és que aquesta atomització el que genera al final és una infrarepresentativitat d'aquest fraccionament amb els resultats electorals, i perquè al final doncs, els regidors, el nombre de regidors són els que són, el nombre de diputats i diputades és el que és, etcètera. Per tant, en aquest sentit, tot allò que pugui ajudar una mica a sintetitzar aquest desgavell ideològic i fraccionament, jo crec que és important. I en qualsevol cos hi ha una cosa que sí posa un valor, eh? Vull dir, perquè és allò que normalment amb una campanya electoral costa molt. Jo prefereixo que els acords es posin de manifest abans de que hi hagi unes eleccions, és a dir, abans de que es voti, eh? Per allò de... Jo et votaré, o et faré alcalde, no et faré alcaldessa, et faré regidor, no regidor, entraràs al govern, em puc posar d'acord amb aquestes polítiques, dic, perquè, entre altres coses, i sap molt de greu, la gent no es mira els programes electorals, eh? I, per tant, doncs, també a l'hora d'exigir ens quedem amb algú que és molt més simple. Per tant, doncs, bueno, aquests acords, a partir d'aquí, hi ha una qüestió que també l'ha dit el PP, és una qüestió de noms i de cognoms, de supervivència, i ja no és un tema només ideològic, sinó és un tema de poder preservar determinats càrrecs amb tot el que comporta, perquè això és una realitat i que ningú pot obviar, i que el fet de tenir responsabilitats polítiques et permet, i governar, doncs et permet tenir una xarxa de... Bueno, de persones que ajuden i que figura que treballen per la gent, de cara també doncs, a treballar amb una ideologia, amb un programa electoral.
En fi, en qualsevol cas, un altre dels titulars és que el Suprem començarà a partir de la setmana que ve amb les deliberacions sobre els recursos presentats contra la mesura de Gràcia, que recordem que el govern espanyol va atorgar als polítics independentistes que van ser condemnats per sedició. Molt breument, si voleu donar la vostra opinió.
Jo ho he dit abans, la judicialització de qualsevol situació política, econòmica i d'altres àmbits, sobretot la política, és evident que és un gran error, i en aquest cas encara més, perquè si és una competència i és una gràcia com està regulat i com està recollit en el nostre ordenament jurídic, d'otorgar aquests indults, entrar ara a buscar aquesta fonamentació que hagi estat ben fonamentada quan no cal una fonamentació per simplement apretar la repressió, apretar la por, apretar el que sempre és l'enemic comú, que és Catalunya, sigui per la llengua, sigui per la qüestió que sigui, però, bueno, utilitzem, hem passat d'utilitzar ETA i els 70s d'ETA, ara utilitzar Catalunya i l'independència, l'independentisme i qualsevol expressió democràtica i pacífica com ha estat la que, i és, la que du a terme aquest país.
Ignacio.
Bé, jo crec que em reservaré l'opinió, perquè no sé per on tirarà. Sé que en un cas, hi ha hagut un cas en què el Suprem va retirar un indult perquè estava mal concedit, però crec que els retrets que se li poden fer són més aviat de tipus filosòfic a aquesta concessió d'indults, i jo els tinc, de fet, jo els tinc. Crec que no es pot otorgar un indult a qui no es penedeix d'allò que ha fet, però a partir d'aquí no vull mullar-me perquè després segurament quedaré malament, perquè no sé per on sortirà.
En aquest cas no és penedir-se del que ha fet, sinó que a vegades és fins i tot de no reconèixer el motiu pel qual se l'està jutjant, perquè considera que no existeix. Jo crec que el favor més gran que podia fer a la judicatura al Tribunal Suprem seria no entrar a valorar això, i seria una prova evident de que creuen en una divisió de poders i que efectivament no entren en el joc de la politització de la justícia o de la judicialització de la política, d'acord? I per tant, en aquest sentit, jo crec que prou escarmentada hauria d'estar la justícia espanyola com per intentar entrar en el fons. Igual que podria parlar del Tribunal Constitucional, que això sí que és un òrgan polític puro y duro, i que malauradament jo crec que torna posant entre dit a vegades una mica el sentit d'aquest equilibri, aquesta justícia que és cega i que intenta mantenir a les balances al mateix nivell per tothom.
Falten 5 minuts i mig per les 4 de la tarda, per això és moment de treure el cap a fora al carrer, i avui anem fins al taxi d'un clàssic com és Toni Girabal. Toni, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria, què tal?
Molt bé, de què parla la gent avui al taxi?
Doncs mira, curiosament, avui no hem parlat dels Reis, eh?
Que raro.
No hem parlat d'altres... Sí. Bueno, suposo que deu ser el tema estrella, però a mi ja t'explico. Avui, més que anar a l'aeroport, arriba molta gent ja de vacances de Nadal, no? I estan recollides a l'aeroport i hi ha hagut queixes de dos clients, precisament, que diuen que, bueno, per viatjar fora a l'estranger i així, a part del passaport Covid, els hi demanaven test d'antígens, no? I diu, pensa, em deia un matrimoni, ens han gastat 35 euros per barba per fer el test d'antígens i no ens l'han demanat enlloc. Diu, enlloc. Estaven ofesos, no? Diu, clar, i a la tornada, per un cas, ens l'han tornat a fer, allà a Múnich, que em sembla que m'han dit que havien estat, diu, per fer-lo, i tampoc ens l'han tornat a demanar. Diu, que ens avisin si realment no s'ha de fer servir.
Oh, clar.
Ens han gastat 140 euros, tots dos, que ens haguéssim pogut anar a sopar, però moltes de gastar-nos en una cosa inútil, diu, perquè no l'han demanat. I un altre matrimoni m'ha dit el mateix, que te l'havien fet i que, bueno, que no els havien demanat. L'únic que demanaven era el passaport Covid. I clar, diu que ho diguin clar, diu, perquè és que si no, diu, no ens ho fem i ja està.
Doncs avui la gent parla dels tests d'antígens, de les cavalcades de moment no, però potser d'aquí una estoneta sí, perquè falten poques hores. Toni, moltes gràcies. Has fet la carta al rei ja o no?
Jo sí. He fet la carta als Reis, aviam si es porten bé amb mi. Jo m'he portat bé, la veritat.
No en tenia cap mena de dubte, Toni. Molt bona tarda, gràcies.
Molt bé, igualment, maca. Adéu, bona tarda.
Raimon, jo vull saber si tu has fet la carta als Reis.
No l'he... Sí, perdona'm. Sí que l'he feta perquè a casa la tradició fa que la meva mare la demana. I per tant, doncs, li fem arribar una carta. Sí, he fet la carta als Reis.
Pepe, l'has fet o no?
Bueno, la carta als Reis és fer créixer la llibertat, fer créixer la igualtat i fer créixer la fraternitat. I això ens serveix a tots, perquè segurament...
T'han dit si l'has fet, creixem, el que has posat, jo no he explicat.
Si creixem, jo sí ho explico, perquè tothom t'està demanant què has demanat als Reis, quina és la carta que has fet als Reis. Doncs per aquí va el tema. Aprofundim llibertats, aprofundim amb la igualtat, aprofundim en la fraternitat, i serà un gran objectiu per aquest 2022.
Pues Pepe, te voy a hacer yo de Gaspar. Mira, te afilias al Partido Popular, sí. Y todo eso lo tienes.
La reina Ayuso,
La reina Ayuso.
La llibertat i les canyites i el cafè con leche.
Raimon, més que què has posat a la carta, algun desig, ja que en Pepe ho ha dit, doncs algun desig per aquest nou any.
Pel nou any, el desig és el de sempre. Escolta'm, que la gent sigui feliç. I per mi la felicitat al final ho comporta tot. És a dir, i que millor. I que tots hi contribuïm una miqueta.
Ignacio?
Jo, llibertat i prosperitat, i jo aquest any em caso, així que vagi tot molt bé.
Moltes felicitats, carai! Moltes felicitats.
Però que surti tot molt bé, que la veritat és que queden 6 mesos i... Mira, no puc esperar més, no puc esperar més. O sea, estoy nerviosísimo ya. Així que, mira, que surti tot bé.
I tant, que sí. Tot anirà bé. Falten 3 minuts per les 4 en punt de la tarda. Raimon Blasi, Pepe Pérez Calvo, Ignacio Rigau, gràcies un dia més per acompanyar-nos. Us esperem la setmana vinent.
Si Déu vol.
Si Déu vol. Que tingueu una molt bona tarda de Reis. I a vostès, fem una petita pausa per l'informatiu. De seguida tornem amb els millors moments d'aquesta edició del Tot anirà bé, aquí, a Ràdio Estel. Fins ara.
Radio
Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.